Sociedades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giné. Avui comencem el programa de Plèiades parlant sobre l'exposició de fotografia i pintura de Diego Barquero i Maria Lluïsa Pérez, anomenada Mirades. Benvinguda, Maria Lluïsa.
Gràcies.
La nostra convidada naix a Alcoi, l'Alcoià. És llicenciada en Belles Arts per l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Carles de València, especialitats de pintura i gravat. És doctora en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Ha sigut professora titular del Departament de Dibuix i secretària de la Facultat de Belles Arts de la UPB. Ha realitzat la tesi doctoral sobre els cartells de moros i cristians i la seva projecció estètica i cultural. També ha realitzat diverses exposicions individuals i col·lectives dins i fora del territori valencià al llarg de 4 dècades, de les quals destaquem les darreres exposicions. Mirades, exposada a Carre Volta, València, i De dos en dos a Al marge punt espai d'art de Xàbia, Alacant. Durant aquest mateix any, Al mirarte, todo se transforma, Drassanes Reials, València, l'any 2010. Ha participat en diverses fires internacionals de Bèlgica, de França, d'Anglaterra i d'Espanya. Des de 2010 forma part de Al marge punt espai d'art, que està gestionat pel grup d'art El Emperador Desnudo. Actualment, Maria Lluïsa ha deixat la docència a la universitat i ara viu per a l'art més que mai. En paraules de la nostra convidada, en aquesta nova etapa i des de la maduresa, voldria deixar una nova empremta en el meu recorregut. Mostra d'aquest nou camí és l'exposició Mirades, de la qual parlarem tot seguit. Maria Lluïsa, en el text que acompanyava l'exposició Mirades, deies: la distància i el temps no han pogut alterar aquesta vivència passada, que segueix present gràcies al poder de la representació i de la imatge. Podem dir que aquest és el motiu perquè ha nascut la idea d'exposar les fotografies del teu fill Diego i les teues pròpies, no?
Sí, realment ha sigut aixina. Diego va dur unes fotografies que a mi em van pareixer precioses de Marroc i vam pensar en la possibilitat de fer conjuntament aquesta exposició i ell aportava les fotos, són retrats, són rostres de gent que estava allí en el desert i que li van posar d'una manera completament desinteressada, sense cap preparatiu, sense ninguna afectació exterior a lo que era el paisatge, la naturalesa i el sol que hi havia en aquest moment. I m'ho va ocórrer la idea de poder combinar en unes pintures meues i han fet uns díptics i uns tríptics conjuntament, o sigui, fotografia i pintura. Formen el rectangle àureo, o sigui, que té la proporció tots els formats que tenim, que són de les fotografies 1x1, 1 metre per 1 metre, i 60x60, ha combinat jo les pintures perquè tinguin aquesta proporció àurea i queden una combinació, jo crec que molt perfecta i molt bonica.
Per tant, el procés de creació primer són les fotografies de Diego i després les seues pintures.
Absolutament, no? Sí, jo vaig partir de les fotografies per realitzar les pintures. Mhm.
De fet, des que estem així vam poder visitar l'exposició. Recordem per als oients fins a quan poden visitar-la encara? Fins a
demà.
Tot el dia d'avui
tot el dia
i,
d'avui
demà.
I demà.
Demà sí que, demà, sí que podem visitar-la.
Fins a les 10 de la nit està.
Fins a les 10 de la nit,
A Carre Volta.
En el carrer Santa
Teresa, número 10. És un centre cultural. Uh-huh. Que tenen moltes activitats i és un espai que tenen, pues, igual fan conferències, que presenten llibres, que tenen sopars, i és un espai molt bonic i molt atractiu. Es passa, la entrada és un poc complicada perquè molta gent el dia de la inauguració es va perdre. Hi ha que passar per el bar i pujar al primer pis i allà és on està l'exposició.
Sí, perquè nosaltres fèiem on està, se'ns ha perdut, Maria Lluïsa no la trobem.
Sí, bueno, però això és... És multicultural, és un espai multicultural.
Sí, tant que sí.
Proper del Mercat Central. No?
Sí.
Per la gent que no sabia on és el carrer Santa Teresa.
De la sí. plaça de Sant Jaume.
No. La plaça Tossal. Que hi ha a prop...
Tossal. Sant Jaume, digui. Tossal. La sala del Tossal, el carrer de Xicotet, el forn, i un carrer que hi ha, Xicotet.
O darrere del Mercat Central, sí. Si es pot entrar per
els
dos llocs.
És que jo vaig perdre per això.
Sí.
Val, doncs després de recordar fins a quan podíem tornar a revisitar en algun cas revisitar l'exposició, ens agradaria comentar amb tu que s'han qüestionat molt les diferències entre fotografia i pintura. De fet, hi ha prou literatura sobre això, fins i tot s'ha suggerit que són mitjans diferents. En el vostre cas, què heu volgut transmetre ajuntant fotografia i pintura?
Bueno, són mitjans diferents, evidentment. Uh-huh. La fotografia, en principi, capta una realitat absoluta, tal com va ser. En aquest segon que ell va captar, uh-huh. en aquestes mirades, en aquestes persones que estaven allà, n'hi ha algunes fotografies que són de pastors que estaven treballant en pues, suposa que els animals que estaven... N'hi ha xiquets, n'hi ha dones, n'hi ha mares en xiquets... Uh-huh. Capta aquest moment. No vol dir que avui en dia la fotografia siga fidel totalment, perquè avui en dia es pot manipular de moltíssimes maneres. Uh-huh. Però, vamos, aquestes són absolutament reals, fetes allí, en el mateix lloc que estaven les persones, sense cap ni foco de llum, ni res en absolut. I, clar, la pintura el que fa és que inventa. No es tracta de simplement... transmetre la realitat, sinó que a partir d'aquestes fotografies jo vaig inventar pues, els colors, les formes, inclús ha introduït paraules en les meves pintures perquè m'interessava també ressaltar com aquest model que Diego es va dur es va quedar allí, en Marroc. O sigui que l'original, podríem dir, es va quedar en Marroc. I ell va dur una còpia d'aquest original. I jo a partir d'aquesta còpia torno a fer una altra còpia. O sigui, que és un procés, podríem dir, de creació on la pintura ja inventa moltes més coses. Uh-huh. I introduïs que en les pintures paraules, que poden ser pues, imatge o és còpia o és una imitació, perquè realment tots els que estem manejant les imatges pues, estem sempre pues, inventant i estem creant una altra realitat que no és l'autèntica. L'autèntica es va quedar allí, uh-huh. evidentment. I llavors jo jugo un poquet a aquesta cosa un poc ambigua de què és avui la imatge. Llavors la fotografia podem dir que està captant aquesta realitat i la pintura, al contrari, està inventant algo que no existeix, però que a partir de que estàs introduint-ho damunt d'una taula, d'un llenç, pues, crees una altra imatge nova que no havia existit anteriorment. Uh-huh. No sé si t'ha contestat exactament.
Sí. Després també es va cridar l'atenció que hi havia també paraules en àrab.
Sí, perquè també volia... anem a veure, nosaltres tenim uns codis de lectura, evidentment, en castellà, en valencià o en l'idioma que podem conèixer, però en àrab, si no coneixes aquest idioma, pues no pots llegir ninguna paraula. Entonces també formava part d'aquest joc, d'estar suggerint imatges que podem entendre o podem no entendre-les. Uh-huh. Igual que tampoc podem entendre la vida d'aquestes persones, tan diferent a la que tenim nosaltres. Uh-huh. I entonces tenim ahí les paraules en àrab que formen part també de la composició i d'unes formes i d'unes imatges, uh-huh. perquè no podem llegir-les. Uh-huh. Però realment jo vaig consultar en una persona del Marroc i em va dir exactament com s'escrivia imatge o còpia i tal, i és el que jo he introduït ahí, però és impossible llegir-ho perquè si no sabem l'idioma, evidentment. Uh-huh. Entonces jugo a tot això, o sigui que la imatge... necessitem conèixer un poquitiu el que passa ahí en aquestes formes per poder comprendre-la més. Uh-huh. I és el que jo he tratat de fer en les meves pintures. Uh-huh. Naturalment, el que és impactant és la fotografia. Sí. És el que més arriba, clar, perquè ho tenim desxifrat, ja podríem dir. Uh-huh. I la pintura busca una altra lectura, un poquitiu més fonda, més profunda.
Sí, sí que és veritat, sí.
Val. Jo volia preguntar-te que en contemplar les pintures i les fotografies, com aconseguís, Diego, que les fotografies mantinguin inalterada la vivesa i la naturalitat d'aquests models dels quals se'n pot dir que quasi respiren?
Pues mira, això t'ho tens que preguntar-li a Diego, que no puc vindre. Realment és el que més ha llamat l'atenció, perquè inclús molta gent li ha dit això, que és el que ell va transmetre a aquestes persones per a que pogueren posar-li, mirar-lo d'aquesta manera i consentir això, perquè ell m'ha comentat a mi que va tindre problemes, més problemes en les dones, fotografiar a les dones, perquè és curiosíssim, la seva cultura en dia que tenien por de que els seus homes pogueren repudiar-les inclús, perquè al passar a ser una imatge es convertien en dones públiques, o sigui, a part d'ells una fotografia d'una dona i que a més realment l'ha dut a Espanya, l'ha dut a València, estan exposades allí. Claro, passa a ser públic, és una vivència que s'ha transformat en una cosa pública, la podem veure.
Sí.
Així i tot, moltes dones li van posar, per supost, hi ha unes fotografies magnífiques d'unes dones que tenen una elegància, de més innata, i una bellesa en la seva cara i una serenitat preciosa, però preciosíssimes. Quina és la gràcia que va tindre Diego? Pues no sé exactament, perquè jo no estava allí. Jo no estava allí. Però a mi em van contar els seus amics que anaven amb ell en este viatge que realment ell es buscava, les dia, pues, no sé, mireu-me, la llum ara que està pegant-vos de costat, poseu-se així, poseu-se allà. I li van fer cas, o sigui, li van posar a d'ell.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí, va tindre aquesta gràcia.
Jo no he tingut l'oportunitat d'anar a veure-ho en directe, però Debbie va fer unes fotografies, no sé ben bé qui, no?
Sí,
Les tenim i sí que ho hem vist, i de veres, que quasi respiren.
És que estan mirant la càmera i són gent que no està acostumbrada a aquestes coses, o sigui que per d'ells hi ha molta gent que no volia, per supost, que es fotografiaren, o sigui que no. Hi ha una foto, a més, molt curiosa que va llamar prou l'atenció, que hi ha una xica, una dona, pareix una dona o una xiqueta, que es tapa la cara. I jo allí en la pintura li he posat un no tremendo, quasi com la cara. No, ella no vol que la fotografien. Però em va contar Diego que és per això. No volen convertir... És que es poden repudiar els homes simplement per això. Bueno, simplement. Per ells és molt fort, no? Possiblement. Són gent nòmada, que viuen allí en el desert, o sigui, que són gent autèntica, està allí completament, estan completament en un paratge i en una situació i en una societat completament distinta a la nostra. I aquestes mirades estan mirant a una càmera que no saben ells ni què és el que va passar en aquesta imatge ni aquesta foto, però li posen.
Sí, tant.
Bueno, la pregunta que volia fer-te ara també potser l'hauria de fer a Diego, però el que voldria saber és, quan feia les fotos, quines actituds li transmetien els models? Eren d'alguna manera còmplices d'aquest moment de creació?
No, jo crec que no. Jo crec que ni ell siquiera era conscient de que estava fent unes fotos que anaven a exposar-se. No, ell no tenia cap projecte. O sigui, ell va fer centenars de fotos. Li agrada molt la fotografia. El meu fill realment no es dedica a això. O sigui, per ell ha sigut una experiència nova completament el fer una exposició, que el vaig enredrar jo, naturalment. Però per ell ha sigut una experiència nova, perquè ell quan va fer aquestes fotografies no pensava ni siquiera exposar-les.
Les feia per a ell.
Les feia per a ell. Les va penjar en el Facebook al principi. I jo quan les vaig veure, no sé, vaig pensar que eren unes fotos que deurien veure-les més gent, perquè són molt boniques, o sigui... I al principi va estar un poc reticent, perquè deia, bueno, pues si no, aquestes fotos estan fetes simplement pues això, o sigui, per tindre aquesta emoció del moment. O sigui, al fer una foto, produeix una emoció en el que està fent-la, naturalment. Sí. O sigui, el que està posant-li, jo no sé si és conscient també, no? Però jo crec que té més emoció inclús el que està en la càmera veient aquesta imatge i capturant-la, i se l'endú i se la porta així, i després l'ensenya perquè altres puguen disfrutar-la. Però ell no era conscient de que anava a fer una exposició ni que anava a veure tantíssima gent. O sigui, que és...
Sí.
De fet, és que hi ha una mena d'harmonia perquè quan estan, quan les veus sembla que estan mirant-te, sembla que quasi mirant-te. Respiren, que era el que comentàvem el dia de l'exposició, i sobretot a mi el que m'agradava molt era la que tenia el mocador posat d'una manera molt, molt elegant,
molt elegant,
no?
En
el
cap,
a l'estil dels 50, per exemple, perquè us ho imagineu, i ella li va posar en un costat Armani.
Sí.
I és que era elegància, però absoluta. O sigui, ella no anava maquillant ni anava res, però
no.
El punt de llum que va captar Diego, ella com està, està com si ell estiguera parlant-li, com si fos una model d'alta costura, i ella estiguera parlant-li dient-li, posa't així, mira, pensa alguna cosa que t'agrada, no? El que diem sempre. És fabulosa.
El que en Diego a mi no hi ha manera.
Deixa'm encantar. Sí que en tens de bones,
Sí,
però és fabulosa. És una...
Tenen moltíssima gràcia, i inclús com utilitzen els colors, com es posen els tocats, les teles que es col·loquen en el cap, en els ombros, tenen moltíssima gràcia, i esta que diu Debbie, concretament, és una dona que respira una elegància innata.
És fantàstica.
I jo per això he jugat un poquitiu en interpretar aquestes mirades també, i aquestes poses, i aquests colors, i en esta em va suggerir això, i digues que és un Armani, és que molts dissenyadors d'estos han agafat aquestes maneres de col·locar-se esvels i tal, però després posaron una passarel·la, no? N'hi ha un altre quadre també, que a mi també m'agrada molt, que és això que té la cara quasi tapada completament, que també té una espècie de turbant, però en una tela, en unes textures i en uns colorits, i té la cara quasi tapada.
Sí.
Hi ha hagut alguns dissenyadors que han tret així d'una espècie de models mig, no sé, camuflades un poquitiu, no?, en aquest tipus de vels.
De fet, recordaria Valentino, no?, per exemple.
Sí.
És una cosa així. De fet, jo volia preguntar-te això. En quins són els detalls que t'inspiren per a crear les pintures que marquen les fotos de Diego?
Els detalls tot. El que ens suggereix la cara, el que ens suggereix el color de les coses que duen en el cap, en el cos, i un poquet també aquesta mirada. N'hi ha mirades que són més tristes, altres que són més risuenyes, n'hi ha mirades de xiquets que són un poquet sorpresives, no? O sigui, que estan mirant-lo, i jo penso que, algun xiquet potser no havien vist mai una càmera fotogràfica, perquè n'hi ha xiquets molt xicotets fotografiats. Entonces estan un poquet així a l'expectativa, que no saben què passa, no? Que estan allí mirant-los, i ells no saben molt bé per què es miren.
Uh-huh. Per exemple, la que ens explicava Maria Lluïsa, la de la menina, era molt bonica.
Sí, també hi ha una xiqueta que porta un mocador en el cap, nigat, en un colorit preciós, i per mi vaig dir, és que és una menina, és que esta xiqueta és que la traus d'aquest entorn, i és una preciositat. Entonces, vaig utilitzar també jo també treballo molt en fotografia, a voltes apoyant-la en les pintures, i tenia una fotografia feta per mi de les menines en el museu, i la vaig introduir en una tècnica que es diu de transferència, i està les menines allí fotografiades, i després li ha fet uns dibuixos en pintura com si fos la xiqueta, se li ha posat el cap de la xiqueta i li ha dibuixat un traje com si fos una menina de les de Velázquez. Mm-hmm. Jugant un poquet d'això, aquesta ambigüetat de la imatge, perquè la menina de Velázquez és més bonica que aquesta, pues no és més bonica, el que passa que aquella està en un entorn diferent completament. Però aquesta té una també una gràcia i una cara. Hi ha cares que estan brutes, n'hi ha monyos que estan, tenen hasta larvetes de piojos, se'ls veuen de polletxa ahí. Sí. Perquè està, i l'arena pegant la cara, la pell de la cara tallada del vent, perquè allí el desert fa molt vent, i tenen aquestes cares tan poc cuidades.
Però les mirades són fantàstiques,
mirades,
que et quedes amb els ulls, i realment no veus tots els agents aquests externs. O sigui,
les mirades són netes.
Captura la bellesa,
les mirades són netes.
Ja ho diu el nom, no?
Les mirades són netes, completament.
I per què, quan vau pensar, ja vau tindre la idea de fer l'exposició, per què vau triar precisament Carrer Volta per a fer-la?
Bueno, no és que vam triar. Avui en dia, lo de triar és ja molt relatiu. No, jo tinc un company a la facultat que és el que du la part de les exposicions de cultura en Carrer Volta, que és Miquel Guillem. Miquel Guillem és el que selecciona. I ell va veure les fotografies i va dir en seguida que sí, que anàvem a posar-les allí, per supost.
Es va quedar impactat.
Sí, inclús ahir el vaig trobar en la facultat i em va dir, tens que fer un llibre. Ara tens que fer un llibre. Sí, sí, ara m'ha clavat en el cap que tinc que fer un llibre. En les imatges, en poemes, en alguns correus que ens han enviat felicitant-nos i dient coses molt boniques, molt boniques, de l'exposició, i m'ho ha clavat en el cap i possiblement també ho faig, perquè bueno, jo ara estic en aquesta dinàmica de tot el que ens suggereixen, no et dic res que no.
Molt bé.
Tinc més temps i, bueno, tinc molta gana de fer aquestes coses i pensa que, a més, que saps què passa? Que les exposicions demà s'acaba i s'acaba, no? Però si fas un llibre queda una constància ahí permanent.
Catàleg, sí, jo trobo que és una idea molt bona.
Més que un catàleg, el que m'ha dit a mi, sí, no és un catàleg, vol que fem un llibre que estarà ja un poc ratllant en el que és un llibre artístic.
Ai, que xulo.
Sí, o sigui, utilitzant aquestes imatges, però també clavant algo de text, cuidant el paper, cuidant les composicions, ja entraria dins de lo que és un llibre artístic.
Ja quasi el veig.
El llibre és com una exposició permanent.
Sí, claro, i queda constància.
I a més te l'endús a casa.
Sí, passa el temps i queda constància sempre d'estos llibres.
Bé, jo volia preguntar-te que... És un poc difícil per a l'artista no projectar-se en les seues obres, no? En este cas, teu, en les pintures. Per què inclous imatges teues en les pintures?
Pues per això, precisament. Per quedar constància que estic ahí. Bueno, les obres...
I te'n dius a casa, també.
Les obres normalment es firmen, no? Sempre posa allí el nom i tal. Però jo crec que és algo natural del ser humà, perquè és els homes que estaven en l'època de la prehistòria van deixar allí les seues mans ja impreses completament sobre la pedra, que encara podem avui en dia, després de tants segles, bueno, és algo, no sé, m'apeteix. Últimament, com estic treballant, com ha dit antes, en la fotografia, pues lo que faig també és buscar fotografies meues antigues. Mon pare és que era molt aficionat a la fotografia. O sigui, nosaltres tenim una tradició de fotografia prou llarga. I jo tinc fotografies de moltíssims moments meus, de la meva vida. I per mi ara és un poc reprendre altra volta aquestes imatges que sóc jo. Ja no en reconec apenes, però sóc jo. Sé que sóc jo. I entonces les introduïsc un poc recuperant la memòria. O sigui, i molta gent hi va llamar l'atenció perquè molta gent si em va conèixer. Hi ha fotografies allí que tindria 12 o 14 anys. I molta gent em diria, eres tu, veritat que eres tu? Bueno, pues sí, sóc jo. També em feia il·lusió que em reconegueren.
De fet, quan vam arribar, Estel, que va estar amb vosaltres la setmana passada, doncs va llegir uns poemes també, perquè es van posar en contacte finalment també i va participar, i em va dir, no has vist Maria Lluïsa que està en els quadres? Dic, jo no l'he vista. Diu, mira-la, i m'ho va dir, i estava allí xicoteta, per exemple, i després també tenies una de més grandeta, amb 20 i tants anys.
Sí, i quan estava estudiant en l'Escola de Belles Arts, en el claustre aquell tan bonic... És una manera també de jugar en la imatge, podríem dir, o sigui, de jugar en el passat i el present. Aquesta imatge és irrepetible. Jo no puc tindre ara 12 anys ni 14 ni estar estudiant a l'Escola de Belles Arts, que fa 40 anys que vaig acabar. El poder este que té la imatge, que té la imatge fotogràfica, és que és irrepetible. Per mi és irrepetible, inclús jo a voltes ha parlat en cursos, en tallers i tal. Una pintura, algú que tinga moltíssima facilitat pot copiar-la, però una fotografia d'eixa persona en eixe moment és irrepetible. O sigui, són segons que queden ahí immortalitzats per a sempre. I jo penso pues, que, bueno, que estarà la pintura, si després fem el llibre estarà la imatge també en un llibre i seguim repetint les imatges aquestes que fa 40, 50 anys que estan fetes.
Bé, Lluïsa, ens agradaria que ens comentaris com valores o valoreu l'experiència d'aquesta exposició conjunta amb Diego i si us heu plantejat, que jo esperem que sí, n'hi ha per ahir notícies, però esperem, si us heu plantejat treballar més endavant junts.
Mira, l'experiència per mi, i crec que per ell també, ha sigut preciosa. O sigui, ha sigut una experiència molt bonica perquè, bueno, tenim molta relació, el meu fill i jo, tenim molts gustos comuns, tenim moltes aficions comuns i francament, en aquest moment no sé si farem alguna cosa més, però possiblement sí. Possiblement, si jo l'anime a ell, perquè ell té una feina completament al marge de tot això, però bueno, si jo l'anime, possiblement sí que podem seguir, perquè ell la fotografia segueix fent-ne, o sigui, ell...
És un gran fotògraf.
Sí, després
li agrada molt... Saber mirar, que parlàvem.
Sí, ell sap mirar, o sigui, ell li agrada molt el camp, també té fotografies molt boniques, també, pues, no sé, de paisatges, d'animals, li agrada molt... I de qualsevol element, és que qualsevol element és per poder traure qualsevol cosa.
Mm-hmm.
És saber mirar, el que tu has dit.
Saber mirar.
Això és important.
Miquel del Rei ens ho va dir, que havien de saber mirar. Va
ser
d'ell que va venir al programa.
Sí, que és de veres.
Des d'aixe dia sempre.
Saber mirar.
S'ha de saber mirar.
Saber mirar, sí.
La farem nostra.
De qualsevol element pots traure una imatge sempre que pot suggerir, que pot, no sé, pot suggerir, criticar, potenciar qualsevol element.
A mi el que més m'ha cridat l'atenció és que dius que jugava amb la llum, i aleshores jugava amb la llum natural, que és la millor llum,
sí.
Era ben combinada, saps, traure la major partit a l'objecte o al model.
Sí, perquè els seus amics, quan van veure les fotos, és que van estar en ell en el viatge, claro, es van descobrir que allò, ells també ho van veure en aquell moment allí, no van ser capaços d'atrapar o com diu, o atrapar.
Sí. Fantàstic. Bé,
ja per acabar, perquè el temps se'ns tira damunt, Maria Lluïsa, com que és una exposició que no ens la podem perdre, ens agradaria que ens recordares fins a quan la podem visitar i on. Bueno, on ja ho ha dit Debi,
sí,
no? Ja
sí.
Ho heu dit. Fins a quan la podem visitar?
Es pot visitar avui i demà.
Avui i demà.
Són els dos últims dies i es pot visitar des de les 6 de la vesprada fins a les 10 de la nit. Com ha dit antes, no és una sala d'exposicions que com coneixem normalment. És un centre cultural en moltes activitats i, bueno, pues està en Santa Teresa número 10, en el primer pis, ja que passar per el bar, pujar l'escaleta i està l'exposició en el primer pis.
Moltes gràcies. T'agraïm que hagis pogut fer un buit en la teua agenda i visitar-nos novament.
No, molt de plaer.
Gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
A continuació,
escoltarem El Cau del Llop, un grup de folk format el 1995 per Josep Amirola, veu i violí i exmembre d'Urbàlia Rurana.
La jornada por de perdre sa claror, quan ve la nit que expandeix ses tenebres, pocs animals no cloen les palpebres, i los malalts creixen de llurs dolors, los malfactors volgren tot l'any duràs, perquè llurs mals haguessin cobriment, mas jo que he vist menys de part en turment, que sens malfer volgrà que tost passàs. Fas pusques i matàs mil homes justs, menys d'alguna mercè, car tots mos xin, jo sol per trair-me. No cuideu que el jorn me n'excusàs, encén la nit, treball rompent ma pensa, perquè en lo jorn lo traïment cometa, por de morir, n'he de fer vida estreta, no em dol esforç per donar-me ofensa. Mon enteniment pensa com aptament l'ollàs d'amor s'emmeta, sense aturar pas tenint dia dreta. Vaig a l'ofici, mercè nom defensa, plena de seny. Mon enteniment pensa com aptament l'ollàs d'amor s'emmeta, sense aturar pas tenint dia dreta. Vaig a l'ofici, mercè nom defensa. Thank you.
En Plèiades millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat a les paraules enfocament i llenç, dos termes relacionats amb tot el que hem parlat amb Maria Lluïsa Pérez. Tot seguit escoltem les frases que ens llegeix Toni.
L'enfocament és l'element fonamental perquè la fotografia tinga ànima i vida pròpies. En l'exposició Mirades, els llenços acullen les fotografies com un bressol que acull un infant de mirada tendra.
Pel que fa al mot enfocament, en el context de la fotografia, ens referim a l'acció d'ajustar un sistema òptic perquè la imatge d'un objecte es forme en el pla desitjat o perquè els raigs d'un feix convergisquen en el punt desitjat. Recordeu que en valencià direm enfocament en comptes del castellanisme enfoque. Quant al mot en llenç, es refereix al suport pictòric que consisteix en una roba, generalment de lli o de cànem, tractada perquè es pinte. Cal tenir en compte que en valencià no hem d'usar el verbalisme lienzo. I ara volem que penseu per què diem en valencià aquesta locució. Escoltem la frase que ens llegeix Toni.
En veure aquest quadre a l'exposició m'hi vaig deixar els ulls i a la fi vaig tenir el convenciment que l'havia d'adquirir.
Aquesta frase, deixar-se els ulls en alguna cosa, es diu quan no ens cansem de mirar-la.
I ara escoltem l'últim heretge, de la Gossa Sorda. Aquest grup musical va néixer a Pego l'any 1999 i des d'aleshores no ha deixat de donar guerra amb les seues lletres de caràcter independentista i revolucionari.
Així es van cremar l'últim heretge i així van treure a passejar els tancs. Així la nit encara és freda i fosca i les verges no dreixen el drac de tres caps. Així mana la llei del Sant Ofici, així el silenci és com un cadafal. Em passen cada dia per suplici mestres i bruixes, ateus i joglers.
I entre la foscor de la nit he vist dos ulls il·luminant el camí. I hem vist una història tan trista, un mestre explicava als alumnes un dia. No podran, no sabran aturar l'explosió de colors quan arribi la llum. No sabran, no podran rebutjar l'impacte a la cara de tota la llum.
Així és on van cremar l'últim heretge. Així cremaven llibres i escriptors. Si patim mort de cedre de cuixa, si és de llusura, botxins i senyors. Si la nit és una fortalesa, on resta empresonada la raó. Captiva de camí de la foguera, i bramen els necis, covards i traïdors.
I entre la foscor de la nit, he vist dos ulls il·luminant el camí. I he vist una història tan trista, un mestre explicava als alumnes un dia. No podran, no sabran aturar l'explosió de colors quan arribi la llum. No sabran, no podran rebutjar l'impacte a la cara de tota la llum.
en Plèiades preguntant es va a Roma.
I ara Toni ens llegirà un text de la nostra convidada Maria Lluïsa Pérez Rodríguez. Què és una imatge?
Podem afirmar que no és una realitat, però al mateix temps no existiria sense aquesta, a la qual evoca en forma de representació, reflex, còpia, imitació. Actualment estem saturats d'imatges, amb moviment i fixes. Les primeres ens conten històries de la realitat o inventades. Les fixes, en canvi, solen congelar un instant irrepetible. Aquestes, les estàtiques, són produïdes, reproduïdes, generalment per mitjà de la fotografia, que en una dècima de segon s'apodera d'una realitat, d'un original que es perpetua per a l'eternitat i es fixa en la memòria de qui la va capturar i dels qui la contemplen posteriorment. Així, en la representació fem present allò que ja no hi és, però que hi va ser, i amb l'enquadrament d'aquesta realitat, en aquest cas, va quedar el rostre, la mirada, que reapareix allà on es troba la imatge encreuant-se amb l'altra mirada de qui la contempla, la mira, la comprèn. La fotografia es converteix d'aquesta manera en testimoni, en presència, i si aquesta representa, com hem dit, un rostre espontani, espantadís, esquiu, somrient, curiós, sorprès, ens submergeix en l'abisme de l'ànima, d'aquest ésser humà, que interpel·la l'espectador i l'atrapa. Diego hi va ser, el fotògraf sempre hi és, i va portar aquestes mirades, o no, i aquests rostres del Marroc, naturalment en forma d'imatge. Els originals, que improvisadament van servir per convertir-se en imatges, es van quedar allí. Ell els va descontextualitzar del seu entorn i en fer-ho els va immortalitzar en aquestes representacions que ens contemplen des d'un suport pla i amb unes mesures que sabem que no són reals. Però així es fonamenta la màgia de les imatges. Són un llenguatge i com a tal ens parlen, ens expliquen coses. I com tot llenguatge, tampoc no està desproveït de sentiments i significats simbòlics. El que a mi m'han suggerit aquestes imatges ho he plasmat amb una altra poètica, la creació pictòrica. Color, forma, matèria, composició. I també amb la utilització de paraules, un altre llenguatge, un altre codi. Les dues m'han permès expressar i reforçar la idea que pretenc transmetre. La distància i el temps no han pogut alterar aquesta vivència passada que segueix present gràcies al poder de la representació, de la imatge. I aquestes mirades continuen mirant-nos, encara que elles no ho sàpien.
I la pregunta d'aquesta setmana és...
Les fotografies de què ens parla aquest text de Maria Lluïsa Pérez, com hem sentit, foren preses al Marroc. Durant l'època islàmica, almenys en dues ocasions, el centre polític dels territoris que actualment són valencians es troba al Marroc, i concretament a la vella ciutat de Marràqueix. Aquests períodes en què Marràqueix fou la capital de què depenien els territoris valencians s'ubiquen en els segles XI i XII i corresponen a la conquesta de l'Al-Àndalus per l'imperi almoràvit primer i per l'imperi almohade més tard. Aquests dos imperis foren molt extensos en l'espai, però més aviat efímers en el temps, i foren succeïts a la península Ibèrica per regnes també islàmics anomenats pels historiadors taifes. Podríeu dir-nos el nom del rei que regnà a la taifa de València, de València, després de l'expulsió dels almohades?
Repetim la pregunta.
Podríeu dir-nos el nom del rei que regnà a la taifa de València després de l'expulsió dels almohades?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta de la setmana passada en què us preguntàvem com es diu el municipi de la Costera on encara avui es pot veure una part de l'edifici on va nàixer el 1378 el futur primer papa Borja Calix III. I la resposta és...
Es tracta del municipi de Canals. Allí es pot veure encara l'anomenada Torre dels Borja, també coneguda com Torre de Canals. Aquest edifici es troba a l'actual barri de la Torreta, que antany va ser una alqueria islàmica a la qual la torre servia de protecció. Originàriament, doncs, la Torre dels Borja va ser una torre vigia musulmana, construïda a la fi del segle XII o a principis del XIII, que s'integrava en un recinte emmurallat quadrangular defensat amb fossat, del qual queden alguns vestigis. Al segle XIV es va construir al costat de la torre, aprofitant part de les muralles, un petit palau gòtic, que era la seu de la baronia de la torre, els titulars de la qual eren els Borja. En aquest lloc va néixer el 1378 Alfons de Borja, el futur papa Calix III. El senyoriu va ser venut a la ciutat de Xàtiva el 1506, amb la qual cosa s'inicia un període d'abandó i progressiva ruïna de torre i palau, fins al punt que l'Ajuntament els va vendre a particulars per a la construcció d'habitatges. El palau fou enderrocat gairebé totalment, però afortunadament van sobreviure la torre i l'oratori dels Borja. El conjunt i l'entorn van ser objecte d'una profunda restauració i rehabilitació que va concloure el 1995. La torre presenta avui un magnífic aspecte i s'han recuperat també alguns elements del palau desaparegut i de la muralla que va servir per a l'edificació d'aquest.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Eugeni Alberola Bisbal. Eugeni, quan vulguis, passes pel Centre d'Autoaprenentatge de València, que el teu premi t'espera.
Ajudes.
Formació.
Cinema. Concerts.
Tot, ara...
En l'agenda de l'àrea de promoció i normalització lingüística. Pròximament podreu seguir-nos en directe a través del nostre canal de Twitter Pleiades UPB. Així, Pleiades esdevé més interactiu i tindreu al vostre abast els nostres convidats perquè els pregunteu allò que us interessa. També ens hem afegit a Facebook, per tant, podeu fer comentaris sobre els diversos programes emesos a través del Facebook de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, que trobareu en la pàgina de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, www.upb.es/APNL, punxant en la icona Facebook Bon Dia, o també a través de l'enllaç facebook.com/APNL.bondia.
Després també volem recordar-vos que ja que ha vingut Maria Lluïsa Pérez al programa i ha compartit l'exposició amb nosaltres i la seva valoració, volem recordar-vos que podeu visitar-la encara avui, divendres 8 i demà dissabte 9, de 6 a 10 de la vesprada, a Carrer Volta, que es troba al carrer Santa Teresa, aleshores número 10. Aleshores recordeu que heu de visitar l'exposició Mirades.
Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner, i nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve amb aquesta frase de Leonardo da Vinci: la pintura és poesia muda, la poesia pintura cega.